11 i 3 minuts del matí, inici de la segona i última hora d'aquest Faves Comptades d'avui divendres. I ara parlem d'un dels temes relacionats amb els serveis a les persones, perquè fa aproximadament 2 anys i mig que l'advocada Elena López Macho es va convertir en la síndica de greuges de la ciutat. L'hem convidat a participar un cop al mes a la secció de serveis a les persones d'aquest programa. I avui aprofitarem aquesta primera participació de la síndica per descobrir en què consisteix aquesta figura i quines són les seves funcions. Benvinguda, Elena.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Molt enfeinada?
Una mica. La veritat que sí, que n'hi ha feina.
Comencem al principi. Per aquells que encara no saben o no tenen massa clar què representa aquesta figura, què és una síndica de greuges?
Mira, pues a veure, la síndica és un, a veure, la sindicatura de greuges, en tot cas, la de Catalunya o la municipal, és una institució de caràcter públic, perquè ve de l'administració pública, que la seva funció principal és la defensa de les llibertats públiques i dels drets fonamentals de totes les persones, ja visquin en el municipi o fora del municipi. Això és el que fa la sindicatura. Amb qui? En relació amb l'administració pública. És a dir, la defensa que fem és de la persona davant de l'administració pública o davant dels organismes o entitats que tenen relació amb l'administració pública. En el cas de la sindicatura de greuges de Sant Cugat, és en relació amb l'administració local, amb el que és l'Ajuntament i els organismes que depenen d'alguna manera amb l'Ajuntament, no? Per exemple, l'oficina de la Diputació, altres entitats, organismes o empreses que puguin estar relacionades amb l'administració, i nosaltres defensem a les persones davant d'aquesta administració pública.
Davant d'aquesta gran maquinària, no?, que de vegades és tan inaccessible.
Clar, sí. I el problema bàsic que n'hi ha normalment és que la persona acudeix a l'administració a fer una reclamació o una queixa i normalment no rep resposta. És a dir, que partim de que l'administració pública treballa per les persones i quan les persones tenen un problema, moltes vegades hi van a l'administració i no reben resposta. Llavors és quan, d'alguna manera, intervé la sindicatura.
Uh-huh. Quines diries que són les temàtiques principals de les queixes que tenim els santcugatencs i santcugatenques?
A veure, bàsicament les queixes venen molt per serveis, per exemple, pel servei de neteja, pel servei d'autobusos, per serveis que les persones utilitzen diàriament, és a dir, a l'estat de com es troba les voreres, els carrers, bàsicament això. I després n'hi ha queixes de persones que, per exemple, han demanat una llicència d'obres a l'Ajuntament des de fa molt de temps i encara no la tenen, persones que han demanat, per exemple, una beca, un ajut, i tampoc l'han rebut, persones que demanen, que si els assigni un referent de serveis socials i passa temps i no se'ls hi designa. És a dir, a veure, la queixa és variada, vull dir que no només n'hi ha un tipus de queixa aquí a Sant Cugat.
Uh-huh. I si anéssim al final de tot el procés, quin és el nivell de resolució, per exemple, d'aquestes queixes? En general, eh?
A veure, normalment n'hi ha queixes que la resolució al final, sobretot quan és serveis a les persones, normalment la resposta intenta des de l'Ajuntament resoldre la problemàtica, no? Per exemple, quan no t'han assignat un referent social i el necessites, pues normalment trigaran més o trigaran menys, però finalment t'assignen una persona. Si demanes un ajut, com a mínim intenten trobar una via perquè puguis gaudir d'aquest ajut si reuneixes els requisits. I n'hi ha altres que, a veure, que la llei ve molt taxada i que quan és no, és no.
I no hi ha volta de full.
I no hi ha volta de fulla. També tenim que pensar una cosa, que l'administració, ja sigui la pública, la local, l'estatal, es deu a les lleis. És a dir, que l'administració no pot fer, no pot dictar la resolució que vulgui. Té una normativa i té que acollir-se a aquesta normativa, encara que no ens agradi, perquè jo estic segura que moltes vegades quan des de l'administració es dicta una resolució, hi ha persones que pensen que la resolució no és justa. Però, clar, és que la llei tampoc ho és. I clar, al final tens que fixar uns límits que són els que la llei et dona.
En quins casos, com a ciutadans, podem dirigir-nos a la sindicatura per presentar una queixa? De quina manera ho podem fer?
Mira, la manera d'arribar a la sindicatura per posar la queixa... Primer et voldria dir que per arribar a la sindicatura, primer el ciutadà té que fer un tràmit. I és que es té que dirigir primer a l'administració.
Clar,
és a dir,
sí.
Primer té que presentar la seva queixa, la seva reclamació davant de l'administració, i si transcorregut el termini de 3 mesos, que jo penso que és excessiu, el termini de 3 mesos, no li han donat resposta, llavors sí que pot acudir a la síndica. A veure, com ho poden fer? Pues ho poden fer personalment, venint a l'oficina que tenim, a Francesc Moragues, o a les diferents oficines perquè fem barris. Un cop al mes anem a les Planes, un cop al mes anem a Mirasol, a la Floresta, a Vall d'Oreig, i ara des del setembre estem anant un cop al mes a Ullpalleres, a la biblioteca. Ho poden fer personalment, venint, no tenen que demanar cita prèvia, ni tenen que demanar res, l'oficina està oberta, ja tenim a la gent, si n'hi ha molta gent, pues, tenen que esperar una mica, però si
paciència.
No...
Paciència?
Sí, vull dir, però en el mateix dia, i en no molt termini de temps, els podem atendre, no? Ho poden fer per via de correu electrònic, ho poden fer per la web de la sindicatura, ho poden fer per telèfon, ho poden fer per qualsevol mitjà que ens arribi la queixa. Això sí, la queixa no pot ser anònima. És a dir, nosaltres no acceptem queixes que la persona que la fa no s'identifica. I a part de que no pot ser anònima, té que venir mínimament fonamentada la queixa. És a dir, que no ens poden dir ens queixem perquè avui plou, perquè no té cap sentit, no? És a dir, que la queixa té que venir mínimament fonamentada. Quines queixes acceptem nosaltres directament? Totes les que siguin del nostre territori, és a dir, totes les de Sant Cugat, excepte les queixes que siguin d'educació o de salut, perquè són competència exclusiva de la Síndica de Greuges de Catalunya. Quan ens arriben queixes en matèria d'educació o de sanitat, el que fem normalment, les d'educació és més fàcil resoldre-les aquí. Vull dir que moltes vegades, abans d'enviar-les a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, intentem parlar amb el personal que porta educació i a vegades es pot resoldre sense que tingui que anar a la Sindicatura de Greuges de Catalunya. Les que no, tant en matèria sanitària com d'educació, recollim tota la documentació que la persona ens fa arribar i nosaltres enviem la queixa a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, la qual obre el seu expedient i ja porta ella directament la queixa.
Uh-huh. Quan vas presentar l'informe de 2023, a finals de maig d'aquest any, vas advertir al govern de la manca de resposta a la ciutadania que podia generar desconfiança. Hi ha hagut millora en aquest sentit, en aquests 5 mesos que han passat?
No, no.
No encara?
No encara, no. A veure, n'hi ha departaments que donen resposta de seguida i n'hi ha departaments que... per el que sigui, per al volum de treball que tenen, per la complexitat dels temes també, els hi costa molt més donar una resposta. Però el problema segueix sent el mateix. La manca de resposta per part de l'administració, que és el que has dit tu, genera desconfiança. Perquè, clar, quan tu vas a l'administració, li planteges el teu problema i no et donen resposta... Que això és que és el que acaba generant, que si la síndica no rep la resposta, si jo no tinc resposta i la síndica tampoc, al final, de què em serveix tenir una síndica a Sant Cugat?
Exacte.
Clar,
exacte. Els 3 mesos que deies abans de temps màxim sí. Per obtenir resposta, un cop anem a l'administració, qui el marca?
La llei determina que des de que es fa la queixa, l'administració té un termini de 3 mesos per donar resposta. Que jo penso que és excessiu aquest termini de 3 mesos, perquè n'hi ha coses que es tenen que resoldre molt abans. I que no et pot agafar, com la llei diu que tinc 3 mesos... Ho faré quan arribin els 3 mesos.
Ja, ja. De quin percentatge de queixes sense resposta estaríem parlant a Sant Cugat?
A veure, de les que presentem, rebre resposta en el termini de 15 dies, que ja, si t'imagines, ja no són 15 dies, és el ciutadà ha presentat la queixa, han passat 3 mesos, no li han donat resposta, i després intervé la sindicatura.
I a la síndica també li responen en el termini de 3 mesos?
No, tenen que respondre amb el termini de 15 dies.
Ah.
Amb aquest termini de rebre la resposta amb els 15 dies, molt, molt poquetes tenim resposta amb els 15 dies. Sí que n'hi ha, N'hi ha que en els 15 dies ens donen resposta. De mitjana, jo calculo que triguen com a mínim entre 2 i 3 requeriments. És a dir, 15 dies, 15 dies i 15 dies més. És a dir, 45 dies per donar resposta a la síndica. És la mitjana. I n'hi ha, que ho tinc a dir, de l'any 2022, quan jo vaig entrar, queixes que he presentat i que no tinc resposta,
Què passa en una situació així? On pot recórrer el ciutadà?
Pues, a veure, jo ho faig públic. Pensa que jo cada 3 mesos hi vaig a la Junta de Portaveus. Aquest dilluns, a les 3 de la tarda, tindré Junta de Portaveus. Jo a la Junta de Portaveus faig un resum de tot el trimestre i explico totes les queixes noves que m'han arribat per serveis. Serveis territorials, serveis a les persones, tal. I els hi dic totes les que m'han arribat. I a més els hi recordo totes les que estan pendents de resposta. Pues des de l'any 2022 estic reclamant que em donin resposta 22 i 23, vull dir que vaig acumulant, no és que les deixi. Jo cada 3 mesos, totes les queixes que no tenen resposta, els hi torno a la Junta de Portaveus a plantejar personalment en els regidors, amb els portaveus de cada grup parlamentari, que no n'hi ha resposta. I encara n'hi ha que no n'hi ha resposta.
I seguim igual.
Que són temes més complexos? Sí. No dic que no, No dic que no, Però, bueno, algun dia tindran que donar resposta.
Esperem. També et vas queixar que ni el govern local ni el de l'MD et responien temps i forma. Ha millorat aquesta situació?
Sí, una mica sí. A veure, una mica sí, perquè ja et dic que n'hi ha departaments de l'Ajuntament que tu presentes la queixa i a lo millor en 10 dies tens la resposta. I la veritat és que normalment les respostes venen més fonamentades, perquè, clar, no té cap sentit de que jo t'estigui reclamant una documentació o una resposta i que tu em donguis una altra. És com si tu ara em fas una pregunta i jo et responc una altra cosa.
El que vols.
No té cap sentit, no? Perquè... I això sí que ha millorat, és a dir, que ara sí que donen resposta concreta a la petició que se'ls fa.
Anem a un altre cas concret, perquè hi ha alguns ciutadans que lamenten la manca de places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta queixa també ha arribat a l'oficina de la síndica?
Sí, aquesta queixa va arribar a l'oficina de la síndica i nosaltres la vam plantejar a l'Ajuntament. Vam demanar informació a nivell de que ens informessin de totes les places que hi havia d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda. Ens van enviar un planell enorme amb totes les places, les que eren nominatives, perquè a Sant Cugat tenien places nominatives, i les genèriques. I a mi el que em sembla és que n'hi ha una manca de control per part de l'Ajuntament, sobretot de les places nominatives, perquè em consta que n'hi ha places que són de persones determinades que no s'estan fent ús. I la gent es queixa perquè, clar, a veure, quan tu ets veí d'una zona i saps que el veí que va demanar aquesta plaça s'ha marxat i ja no viu, quin sentit té que la placa estigui i no sigui una genèrica?
I que no puguis aparcar.
I que no puguis aparcar el teu cotxe. I amb això anem fent un seguiment, nosaltres. Vull dir que ens van enviar totes, la proporció que hi havia de genèriques i de nominatives, i amb això anem fent un seguiment. Igual que, per exemple, vam fer l'any passat una queixa d'ofici perquè hi havia moltes queixes per la brutícia de pipis i caques de gossos al carrer, no? I sobretot amb àrees com aquestes, peatonals, de... i vam fer una queixa d'ofici demanant la modificació de l'ordenança de convivència cívica perquè determinés, a veure, que la gent que té un gos i el treu al carrer a passejar, a part de l'obligació de recollir la caca quan la fa el gos, tindria que portar una ampolleta amb aigua per netejar quan es fan pipi, perquè a Santiago Rusiñol veus un gos que s'ha pixat, un nen que posa la mà a sobre, el cotxet que passa... I vam fer una actuació d'ofici. Ens van contestar que sí, que teníem raó, que era veritat, que això s'estava passant, però que estaven pendents de la llei de benestar animal per modificar l'ordenança. Aquest any vam tornar a recordar que estava pendent de modificar això. És cert que s'ha fet la campanya aquesta que s'ha fet abans de l'estiu, però l'ordenança encara no s'ha modificat. I clar, al final... la gent, si no tens a darrere algú que et diu et posarem una multa de 200 euros, no ho fa, no ho recull. Es fan com si no se n'enteressin que el seu gos... I amb això, amb aquestes matèries, a veure, n'hi ha queixes que són més sensibles, no? Perquè afecten a tota la ciutadania en general.
Una última qüestió, i acabem, Helena. Qui pot ser síndic o síndica de greuges? Com funciona el procediment perquè un ciutadà acabi...
A veure, pot ser síndic o síndica de greuges municipal qualsevol ciutadà de Sant Cugat, és a dir... que es vulgui presentar. A l'hora de valorar què és el que es valora, pues depèn, perquè al final, a veure, hi ha un procés de selecció on tu presentes el teu currículum, el teu projecte, i al final qui decideix és l'administració.
Però es presenten els candidats o són els grups municipals els
No, es presenten els candidats. Jo, en el meu cas, per exemple, quan jo em vaig presentar hi havia 14 candidatures, 7 homes i 7 dones. És veritat que no hi ha... eren anònimes totes les presentacions perquè no posava les dades de la persona que es presentava. M'imagino jo que també... A veure, depèn molt, perquè, per exemple, jo que sé, el síndic de Rubí és periodista. El síndic de Mollet és farmacèutic. És a dir, que el perfil del síndic és una persona que s'interessa per ajudar els ciutadans del seu municipi. Però, a l'hora de la veritat, el sistema que fixen des de l'administració de com s'escull a la persona del síndic, m'imagino que en el meu cas, i perquè m'ho van dir, la formació jurídica era important, perquè clar, també quan t'arriba la resolució de l'Ajuntament la tens que llegir, entendre i arribar a explicar a la persona, perquè n'hi ha resolucions que són complexes, perquè quan es fiquen moltes normatives o moltes lleis, a la gent li costa entendre. I clar, l'administració tampoc et pot dir no perquè no. Et té que dir no en virtut d'aquesta llei que estableix això o l'altre, l'ordenança.
Està clar. Doncs avui hem rebut per primera vegada aquesta temporada en aquest estudi l'Helena López Macho per parlar d'aquestes qüestions, perquè en el fons el que ens interessa és aquest servei a les persones que es fa. Helena, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia.